a més amb el nom esportiu de la setmana, Quique Setién, que és el nou entrenador del Barça. De fet, avui ja ha dirigit l'equip per tercer dia consecutiu, però entre els candidats a substituir Ernesto Valverde hi va haver també al damunt de la taula els noms de Xavi Hernández i Mauricio Pochettino, entre d'altres. Roger Arbussà, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Fins ara no els havíem sentit parlar sobre aquest tema, a cap dels dos. Ara sí que els hem sentit per primera vegada. I què han dit?
Doncs mira, des de Qatar, Xavi reconeix que va rebre aquesta proposta del Barça per substituir ara Ernesto Valverde, però explica que ara era massa aviat per venir.
És veritat que vaig tenir una oferta del Barça. Van ser aquí per parlar amb mi, però no vaig acceptar perquè sento que no és el moment. Estic molt agraït al Barça, a Vidal, a Òscar Grau, per aquesta oferta. Però no és el moment. Entrenar al Barça és el meu somni, però he de ser honest. No sento que ara sigui el moment adequat.
A partir d'aquí, Xavi celebra i beneeix l'arribada de Quique Setién al Barça.
Quique Setién is ready to coach Barcelona.
Quique Setién està preparat per entrenar al Barça. M'encanta com a entrenador. El meu cor està al Barça i ara està amb Quique Setién. Li desitjo el millor.
I wish him all the best.
Per a la banqueta del Barça, Xavi era la primera opció, que va dir que no. També era la llista Pochettino, que descriu l'oportunitat que se li presenta ara al nou tècnic blaugrana.
Sí, és un gran repte per Quique Setién. Sempre ha mostrat una gran admiració per Cruyff, per l'estil del Barça. Sí, per ell és una gran oportunitat per viure el seu somni.
I sobre Setién, en les últimes hores també hem sentit el tècnic del Barça B, Javi García Pimienta, que li dona la benvinguda, que diu que ho farà bé i que explica les intencions que té amb els jugadors del filial.
Jo li vaig comunicar que teníem una fornada de jugadors boníssima aquí al filial, que estaven preparats, que tenien la il·lusió de tirar cap amunt. També els vol conèixer, vol que vagin entrenant amb ell, suposo que dies alterns, per conèixer tota la plantilla. Avui, perquè teníem nosaltres partits, fins i tot ha anat el Xavi i el Jaume Jardí entrenant amb la primera plantilla. Són jugadors que anirà coneixent i jo estic convençut que tothom parteix de zero.
Setién, que per cert ahir va viure en directe a l'estadi Johan Cruyff la victòria del Barça B contra el Badalona per 2-1, i García Pimienta, que insisteix que està preparat per dirigir algun dia el primer equip del Barça quan sigui necessari. Pimienta, que era l'opció interina per agafar el relleu d'Ernesto Valverde.
Hem sentit Xavi, Pochettino, García Pimienta. Sobre Quique Setién, Quique Setién, que precisament a l'entrenament d'aquest matí ha tingut disponible Artur durant tota la sessió, també Ter Stegen, que per segon dia consecutiu ha treballat ja amb el grup, i per cert que continua 8 jugadors del B a la sessió d'aquest matí, i també entre ells és Riqui Puig.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
I ara ja heu sentit, és temps de Dakar, de parlar de motors. S'acaba, arriba al final aquest rally. El primer Dakar a l'Aràbia Saudita sembla que ha quedat gairebé vist per sentència. A falta només d'una etapa de 374 quilòmetres, però amb alguna dificultat extra. Els líders són la parella Carlos Sainz, Lucas Cruz en cotxes, i el californià Ricky Brabec en motos. Marxem cap a l'escenari de la competició, on ja tenim a punt la comunicació amb el nostre enviat especial, el Damià Aguilar. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els líders han controlat avui perfectament els seus principals rivals i tenen el triomf molt i molt a prop.
Doncs jo diria que les diferències no són definitives, però es pot pensar que ni la parella Sainz-Lucas ni a Brabec se'ls escaparà la victòria. Anem a pams. En cotxes, Carlos Sainz defensava una renda de 18 minuts i obria pista, la qual cosa normalment és sinònim de perdre temps, i així ha estat. Peter Ancel s'ha adjudicat la 80a victòria d'etapa de la seva carrera als raids. A la Tilla ha arribat al final de l'especial a 10 segons, atenció, un especial de 379 quilòmetres, 10 segons de diferència entre el primer i el segon, i Carlos Sainz ha arribat amb 8 minuts perduts. A la general, ara la parella Carlos Sainz, Lucas Cruz, defensa demà 10 minuts 17 segons sobre Nasser Al-Attiyah i 10 minuts 23 segons sobre Stefan Peter Ancel. És a punt d'arribar Sainz al bivac de Jarat. En motos, Ricky Brabec ha perdut 12 minuts respecte al xilè Quintanilla, que ha guanyat l'etapa, però encara li queden 14 més per gestionar demà en direcció a Qiddiya, sempre i quan no tingui més ensurts, esclar.
No vull cantar victòria perquè avui quasi vaig a terra. He saltat una duna a intentar forçar el ritme. He picat fort, he perdut una mà del manillar, un peu de l'estrep i he colpejat de cara el GPS de la moto. He tingut molta sort, però he tingut un ensurt ben gros. Suposo que m'excitaré demà a un quilòmetre de la meta, si puc arribar a la meta.
En side by side, després de guanyar ahir per tercera vegada una etapa, la parella Farrés-Montleón han perdut avui 22 minuts. Tot apunta que això s'ho endurà el company dels catalans, el nord-americà Casey Carrey. Penseu que demà la ruta Jarat-Qiddiya té 379 quilòmetres d'especial, més 20 d'una pílac que han batejat com Gran Premi de Qiddiya. Aquesta pílac no compta per la general, però si no l'acabes, no certifiques la teva posició. És un pèl estrany, però és així. Sainz i Lucas opten al seu tercer Dakar i Ricky Brabec al primer Dakar, que seria el primer d'Honda en 18 anys.
Màxima intensitat. Màxima resistència. Màxim rendiment. Màxima exigència. Ens agrada que ens amanin al màxim. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2020.
Tornem al futbol per parlar de l'Espanyol, que per la seva banda, mentre encara espera més reforços en aquest mercat d'hivern, continua preparant el partit de diumenge clau amb el Villarreal. Lau del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
És un rival que li porta molt bons records, al davanter xinès Olei.
Doncs sí, perquè va ser precisament a l'estadi del Madrigal, ara fa gairebé un any just, quan Olei va debutar com a jugador de l'Espanyol. Un any que el xinès considera molt profitós i afegeix que venir a la Lliga Espanyola va ser la millor decisió.
Justament vaig debutar ara fa un any contra el Villarreal. Allà, com ara, i per aquestes dates, va ser un partit que ens va servir per trencar una ratxa negativa. Tant de bo, ara ens passi el mateix. He millorat molt en aquest any i estic molt content d'haver vingut a l'Espanyol. Crec que vaig prendre una bona decisió.
Un Olei que està convençut que l'equip se'n sortirà i que salvaran la categoria, tot i que no ha volgut ser més precís a l'hora d'explicar si es veu la temporada també seguint a l'equip blanc i blau.
Ara només penso que sóc jugador de l'Espanyol i que ens podem salvar. Tenim confiança absoluta a poder aconseguir l'objectiu de la permanència. No penso més enllà d'aquesta temporada.
Sobre l'arribada de Velardo, diu que els ha transmès motivació i confiança i que espera mantenir la bona dinàmica iniciada en l'últim partit de Lliga davant el Barça. D'altra banda, la presència massiva d'aficionats de l'Espanyol diumenge a Villarreal augmenta a mesura que va passant la setmana. Si dilluns el club calculava uns 2.000 aficionats, avui creuen ja que podrien arribar als 3.000, tenint en compte que s'han exhaurit les 1.500 entrades a la zona visitant, a banda de més d'un miler de seguidors que ja han adquirit també entrades pel seu compte. En total, el club omplirà 24 tocars per aquest desplaçament.
Doncs veurem si l'equip respon sobre el terreny de joc a aquest desplaçament massiu de seguidors de l'Espanyol. D'altra banda, i encara parlant de futbol, aquest migdia s'ha fet el sorteig de les semifinals de la Supercopa d'Espanya femenina. El Barça ha quedat aparellat, en teoria, amb l'equip més fort, l'Atlètic de Madrid. Aquest partit es jugarà el dijous 6 de febrer a Salamanca, que és l'escenari de tota la competició. L'altra semifinal la disputaran el Real Societat i el Llevant. La final es jugarà el diumenge dia 9 del mateix mes. Recordem que el Barça i l'Atlètic de Madrid també s'enfrontaran als quarts de final de la Champions, un fet que ha recordat el tècnic blaugrana, Lluís Cortés.
Les opcions de rivals eren poques i ens ha tocat l'Atlético Madrid. Al final és un rival que ens trobarem molt en aquests pròxims dies. A part de que ja ens coneixem molt i que ja ens hem disputat títols els últims anys, doncs és un títol més que per guanyar-lo haurem de superar el rival que més ens hem trobat i que més ens trobarem precisament en els pròxims dies.
Pel que fa al futbol, en aquest cas de segona, parlem del Girona, que és ara mateix el 12è a la classificació, però si avui guanya, farà un salt important i es situarà a la zona de promoció de primera. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
I en principi no és un objectiu molt complicat. Jugar a casa, a Montilivi, contra un equip d'Extremadura que ocupa places de descens ara mateix.
Sí, sobre el paper, el Girona té una bona oportunitat de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives, recordem, contra el Numancia, el Mirandés i el Rayo, que l'han allunyat de l'ascens directe. Però, atenció, l'Extremadura fa 4 jornades que no perd, tot i que només ha guanyat un partit dels últims 6. En qualsevol cas, el Girona no pot fallar avui perquè el Saragossa i l'Osca tampoc ho han fet i ja els té a 8 punts. I també avui al vespre juga l'Almeria, que ara mateix és segona a la classificació. En canvi, els que van just per davant del Girona a la classificació, Numancia, Les Palmes, Mirandés, Elx i Pontferradina, tampoc han guanyat en aquesta 23a jornada i el Girona, si suma els 3 punts, com deies, els passarà davant i tornarà a ser en zona de promoció de descens, es situarà 6a a la classificació. L'entrenador Pep Lluís Martí, que va debutar contra l'Extremadura ara fa poc més de 2 mesos, reconeix que avui no poden fallar.
Crec que nosaltres hem de ser vius, hem de ser un equip que mogui el balón el més ràpid possible, que tingui molta mobilitat i que aquesta velocitat del balón ens faci pues, verdaderament trobar aquests espais que evidentment no seran fàcils quan tens una defensa de 5. Però ens troben amb un equip que ens vendrà a pressionar, que ens tindrà la pressió molt alta i amb una línia molt adelantada, per un partit en el qual no poden fallar.
El Girona Extremadura serà a les 8, pendents de si debuta o no l'últim fitxatge a Brandon. El partit d'altre cop a Montilivi, on l'últim compromís, el 23 de desembre, hi va perdre contra el Mirandés de manera contundent.
En bàsquet, el Barça avui té un partidàs a l'Eurolliga. En aquest cas, visita el Fenerbahçe a Estambul. L'equip blaugrana vol trencar una ratxa negativa de 3 derrotes seguides en aquesta competició davant un equip que, justament, ha guanyat els seus 3 últims partits. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
I a més, és una pista que no deu portar gaire bons records a l'entrenador Svetislav Pesic. A l'última visita blaugrana el van expulsar al minut 1.
Sí, va ser el rècord d'expulsió d'un entrenador a la història de l'Eurolliga. Mai ningú havia estat expulsat tan ràpid, total, perquè va protestar una falta personal sobre un dels seus jugadors, Jaka Blasic, i ho va protestar amb tanta energia que els àrbitres no van tenir cap dubte. S'havien jugat 61 segons i van a fora. Però bé, un any més tard la cosa ha canviat molt, perquè aquell Barça aleshores lluitava per entrar a play-off, ara qui lluita per entrar a play-off és el Fenerbahçe lluitava per ser Final Four, ara qui lluita és el Barça. De fet, ha caigut a la cinquena posició perquè ha perdut 3 partits, si no, lluitava per ser actualment segon. Dèiem que el Fenerbahçe, quan va venir al Palau ara fa uns mesos, era tercer per la cua. Tenia alguns jugadors de baixa, com Nando De Colo, per exemple. A més, el Fenerbahçe ha fitxat a James Nunali, que formava part de l'equip que fa 3 anys va guanyar l'Eurolliga, i per això Svetislav Pesic creu que aquest Fenerbahçe és un altre.
Tiene su experiencia, esto es que sabemos, y esto es nuevo para nosotros. Nuevo es que después 2-3 victorias consecutivas son en buena situación.
Apunta l'horari del partit d'avui al Fenerbahçe-Barça perquè és horari Club Super 3, a 6:45. El farem per la web i l'APP de Catalunya Ràdio.
Doncs estarem al cas. També a l'Eurolliga juga avui l'Unis Girona, en aquest cas a Hongria, contra el Sopon i amb la necessitat d'aconseguir la victòria.
Doncs sí, sobretot després de perdre a casa l'altre dia amb el Fenerbahçe, l'Uni pràcticament no té marge d'error, no es pot permetre cap més ensopegada si vol passar de fase. El partit és a les 6 a Polònia i a la primera volta l'Uni ja va ser capaç de guanyar-les, per tant no és una missió impossible.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Temps ara per l'handbol. La selecció espanyola debuta a l'europeu d'aquesta tarda contra la República Txeca. També té partit avui la selecció espanyola de waterpolo a l'europeu de Budapest, en aquest cas. Montse Raya.
Parlem primer d'handbol. L'equip espanyol que dirigeix Jordi Rivera debuta a l'europeu jugant a Viena a les 4 de la tarda i contra la República Txeca, un equip que va ser la gran revelació a l'europeu de l'any passat a Croàcia i que defineix així el seleccionador espanyol.
Penso que és un equip molt físic. Durant el partit mantiene 60 minuts d'un nivell de intensidad muy alta, con saques de centro rápido, aprovechando al máximo el contraataque. Es un equipo muy frontal, con mucho uno contra uno, y bueno, como todos los partidos que hemos tenido, pues hay que valorar todas las características del equipo e intentar estar lo mejor posible, sobre todo en la faceta defensiva.
Més tard, a les 7, la selecció espanyola masculina de waterpolo s'enfronta a l'anfitriona de l'europeu, Hongria, en un duel que definirà el primer classificat de grup, David Martín, seleccionador espanyol.
Jo crec que arribem a un punt en què la pressió de la classificació olímpica nosaltres no la tenim, ells la tenen, i jo crec que hem d'intentar fer un partit molt de tu a tu, un partit molt dur físicament, en el qual han d'intentar arribar als últims minuts amb un partit molt, molt igualat, on l'estrès i la pressió sigui per la seva banda i no tant per la nostra, no? Potser.
Entre els jugadors destacats d'Hongria hi ha porter Víctor Nagy i el seu capità Denis Varga. L'última vegada que es van trobar Espanya i Hongria va ser el Mundial de Guangzhou l'estiu passat, en què van guanyar els hongaresos 13-11.
Fa una estona s'ha fet la presentació de la Titan Desert 2020, que es disputarà del 19 al 24 d'abril, un acte en l'atenció principal s'ha centrat en el corredor que portarà el dorsal número 15, un corredor que formarà part de l'equip de Melcior Mauri, que és ni més ni menys que Miguel Indurain. I hem enviat aquesta presentació un honor. El David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Miguel Indurain serà un dels participants més destacats de la 15a edició de la Garmin Titan Desert 2020, una de les proves de mountain bike per etapes més dures del món. Del 19 al 24 d'abril al Marroc, 6 etapes amb 639 quilòmetres i 7.629 metres de desnivell positiu. Diversos ciclistes ja retirats han participat alguna vegada en aquesta prova, com Cadel Evans, Roberto Heras o els catalans Purito Rodríguez i Melcio Mauri. Indurain, guanyador de 5 Tours i 2 giros, s'estrena aquest any i ens explica que també debuta amb una bici de muntanya.
He andado algo en mountain bike, pero poco. Yo he sido más de carretera, de roda fina. Estos días probando bicicletas y se me hace rarísimo. La de doble suspensión prácticamente la he descartado porque parece un tractor, pero me dicen que hay que llevar eso porque hay mucha piedra, entonces me tengo que ir acostumbrando a esa nueva bicicleta.
Miguel Indurain compartirà equip al K7 Logifrio amb el seu fill i del també exciclista Melcio Mauri.
I un parell de punts breus abans de les notícies de la demarcació de Barcelona. Marc Gasol ha reaparegut aquesta matinada després de gairebé un mes de baixa per lesió. El pivot de Sant Boi ha fet 15 punts, ha agafat 5 rebots i ha donat 6 assistències en la victòria de Toronto a la pista d'Oklahoma City, 121-130. Marc Gasol, que s'havia perdut els últims 12 partits del conjunt canadenc a l'NBA. I s'ha ampliat la llista de figures que participaran a la Volta a Catalunya de ciclisme, la Volta del Centenari. Avui han confirmat la seva presència Marc Soler, tercer a l'edició del 2017, i Alejandro Valverde, guanyador 3 cops. S'afegeixen a corredors com Nairo Quintana i Miguel Ángel López, l'últim vencedor. La Volta es disputarà del 23 al 29 de març.
Catalunya migdia.